Doncs avui dilluns engeguem Opinions, primer programa d'aquest any 2021. Com sempre, Opinions tots els dilluns aquí a mig matí amb els nostres tertulians, que els saludem tot seguit de forma telemàtica de moment. Lourdes Auquer, bon dia.
Hola, bon dia.
Octavi Formatxer, bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
Christine Merlier, bon dia.
Bonjour, bon dia i bon any a tothom.
Antoni Puig, bon dia.
Bon dia des de l'exili. I com a mínim, ja que hi refrà castellà, que año de nieves, año de bienes, a veure si és veritat.
Ja ho veurem si és veritat. Antoni, així que estàs a l'exili, no?
Sí, 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 sí. Aquesta vegada he muntat per Barcelona. Uh-huh. Sí, sí.
Molt bé, molt bé. Com han anat les festes? Per cert, aquestes festes tan atípiques, no?
Jo no m'acuerdo.
Confinats a casa i llegint i escoltant música i totes les
Eso.
Coses.
Sí,
i ja està. Bueno, i no movent-se de roda, que déu-n'hi-do, no moure's de roda no és qualsevol cosa. I sí, si no, que s'hi preguntin els de Barcelona. Aquí tenim platja, tenim el Cucurull, tenim molta muntanya per caminar, tenim moltes coses, no...
Home, Barcelona, perdona, però també tenen platja i muntanya, eh? Home.
Perdona,
sí, però... Amb 2 milions de persones.
Està perquè... tot brut.
Aquest és el problema. Perdona. Aquest és el problema. Aquí tenim, aquí som més poquets, aquí. Aquí no et trobes a ningú quan vas al Cucurull caminant.
No, perdona, això és evident, eh?
Però teníeu platja, teníem platja a Roda, eh? Perquè les tempestes que he tingut se l'han menjat, eh?
Tenim el Mediterrani, home.
Sí, el mar sí, però és veritat que cada vegada tenim menys platges, sí. Sí, sí.
La causa és molt clara, ara no ho vull dir-ho.
És el port.
Penso fer un article sobre això, però el gran tresor que tenia Roda de Barà, la gran meravella, jo mateix vaig prendre la decisió de, pràcticament, vist més temps a Roda que a Barcelona, era la platja, que era una autèntica joia. Eh? I Roda de Barà ha matxacat la seva platja. Jo l'he matxacat perquè es va prendre una decisió que ha resultat ser errònia.
Puerto. Antonio.
Quan veig l'aigua dels xiringuitos, penso que ja no tenim platja. Eh? I qualsevol dia l'aigua es menjarà els 2 xiringuitos grans que tenim.
Bueno, siguem tan nefastes, tampoc.
No, però la veritat és que el Mediterrani està menjant... Per exemple, aquests dies hem parlat molt de la neu i de tots els pobles que estan nevats i tot això, però el mal que ha fet el Delta de l'Ebre és inqüestionable. Vull dir, el mar s'està menjant totalment el Delta de l'Ebre. Des de que es van construir els pantanos de Ribarroja i Mequinensa, que pels anys 60, ha deixat de baixar molts sediments pel riu i el mar s'està menjant. Vull dir, en aquests moments, la barra del Trabucador, que és una franja de terra que hi ha, aquest any ja se l'han portat 4 vegades. Jo suposo que és un tema que no té solució, almenys si no es prenen mesures. Jo crec que el que haurien de fer els governants, el que passa que han de ser els espanyols, perquè els d'aquí no tenen competència, doncs anar a Holanda a mirar el que han fet els dics de contenció que es van fer al nord del país per evitar que les corrents doncs, s'emportessin la terra. I allà solament no és que no s'emporti la terra, és que han guanyat terreny al mar. O sigui, és tot el contrari. Sí. A Holanda és una... Aquí es podria fer el mateix amb el Delta de l'Ebre, perquè, a més, aquí és el Mediterrani. No és com allà, que és l'oceà Atlàntic, que té molta més força. El Mediterrani seria molt més senzill.
El Mediterrani.
Octavi, hi ha una cosa...
Bueno, però allò és l'Atlàntic, és allò.
Penso
que aquí seria molt més fàcil de fer-ho, el que passa que, clar, com que és Catalunya, és igual, no? Com que és Catalunya, és igual. Jo penso que aquest és el problema, no?
Si fos una altra... El que és mortal per les platges és la construcció dels ports. El port de Mataró es va carregar les platges del Maresme. El port de Vilanova s'ha carregat les platges que hi havia al Cayo Sotavento. I el port de Comarruga, que estava mar endins, fixa-t'hi que la platja de Comarruga no ha rebut, però el port de Roda de Barà, i ho sento amb l'ànima, se sabia per l'experiència dels pobles de dalt, i el port esportiu de Roda de Barà s'ha carregat les platges de Roda, perquè ha desviat les corrents marines. El Delta de l'Ebre té un altre problema, és la baixada dels sediments, que això també s'ha
recordat.
Si es dreguessin els embassaments, i tornés a anar una altra vegada fang al mar. Fixa-t'hi que a França, per exemple, els ports esportius es fan terra endins. Hi ha un canal, com el d'Empúria Brava, com el de Platja d'Aro, hi ha un canal i el port es fa terra endins. I aleshores no hi ha afectació de les corrents marines. Però com posis un espigó llarg, ja està, ja l'has organitzat, desvies la corrent marina i la sorra ja no es deposita. I quan ve un temporal de llevant, s'emporta la callà. I nosaltres veurem l'aigua, arribant al passeig marítim.
Però tot el que expliques, Antonio, que és així, lo saben, perfectamente hoy, lo saben todos. Y continúan haciendo puertos, como los hacen.
Bueno, perquè aquí hi ha una incompetència amb la gent que governa. Per una banda, la incompetència, i per l'altra, la falta de diners, perquè, bueno, per exemple, per fer uns dics que continguessin una mica la força del mar, doncs això té un cost, i si no, que els hi preguntin als dels Països Baixos, no? Que té un cost. O per exemple, a Venècia, que també s'està fent una cosa semblant, i allà també és el Mediterrani. Per tant, jo penso que haurien de donar una volteta una mica per fora i destinar uns diners per enriquir una mica el país i no per anar tapant forats com es fa aquí, no?
Mira, a l'economia de roda, i això un dia m'agradaria parlar, si és necessari, amb el senyor alcalde, l'economia de roda és bàsicament, depèn del turisme i del sector terciari, de serveis. El turisme és una font important d'ingressos per Roda de Barà. I tenim dos grans indústries, que són els dos grans càmpings. Els turistes que venen al càmping venen a banyar-se a la platja. Si no hi ha platja, no es podran banyar.
Aleshores, no, però jo crec que sempre rectificant i les cuesta dinero. Eso però segur.
El turisme de càmping es morirà, perquè si el turista que ve al càmping intenta banyar-se aquí, no podrà fer-ho. Pues no us en doneu compte, és un contraposat d'interessos.
Vinga, portem 7 minuts i pico i encara no hem començat cap dels temes previstos.
Era molt important, això, eh?
Si us sembla, ens posem una mica, perquè llavors hem d'acabar i no hem parlat de la meitat de coses. Doncs vinga, parlàvem d'aquest temps de Filomena, que déu-n'hi-do, no? Quin record ens deixa, perquè tenim el país doncs aturadíssim amb el tema.
Sí, sí. Bueno, fa un any aproximadament estàvem parlant de la Glòria, ara parlem de la Filomena. No sé per què els hi posen noms de dona, perquè, no sé, les dones hauríeu de protestar aquí també.
No, es veu que és bastant, jo també ho pensava, Octavi, però no, és equitatiu, no sempre són noms de dona.
Els huracans són mascles i les tempestes femelles,
Vale. No, jo recordo que al començament d'aquest any, després del Glòria, després que havíem viscut els incendis aquells que hi van haver per allà a la banda de l'Ebre i després va venir les inundacions aquelles del Francolí i després el Glòria, tot això va venir molt seguit. Jo mateix vaig dir, i això ho podeu veure aquí perquè deu estar gravat, no? que veuríem coses que no havíem vist mai. No? I ni molt menys pensàvem veure, quan vaig dir allò, ni molt menys pensava veure el que hem vist aquest any 2020. Així és que no sé encara si el 2021 ens portarà més coses que no havíem vist mai, no sé. Espero que no,
Promet, aquest any nou promet, amb coses noves.
Sí, perquè ha començat una mica fort també ja,
Ha començat bé, sí.
Portem 10 dies, 11 dies, i déu-n'hi-do les coses que hem vist ja.
Nos ha avisado ja.
Comencem.
Ja ens podem preparar.
Ja.
Doncs vinga, en tot cas, molt de compte a la gent que ha de circular per les carreteres. Llancem des d'aquí aquest missatge, perquè doncs, déu-n'hi-do veiem com està tot i és molt perillós, francament.
Només mirant els temes que hem de parlar avui, només mirant els temes, ja tenim una mica d'idea de com ha començat l'any.
Exactament. Vinga, vull començar l'any dient que vull començar el programa, dient que avui, com bé sabeu, es torna a les escoles. Una decisió que no tothom hi està d'acord. Clar, sempre hi ha gent a favor i hi ha detractors també. Com es preveu que sigui aquest curs? Doncs és del tot incert. La idea és que puguin acabar-lo al juny, però vaja, no sabem tampoc com anirà, no?
Un curs incoherente, segur. Molt incoherent.
El problema vindrà quan aquesta generació vagi adelantant, perquè vulguis o no vulguis, per molts mitjans que tinguem, jo imagino que els joves que estan estudiant ara tindran un forat cultural.
Claro.
No té rendiment anant a l'escola que des de casa. I sort que tenim informàtica, no? Bueno, mira, és un problema més que se sumarà als que ens estan generant ara. Ja
no sobra la cultura, o sigui, imagínate.
Jo no sé què és pitjor, si tindre els nens a casa o enviar-los a col·legi. Estar a casa no tampoc és garantia de seguretat. Els grans contagis es fan al domicili. Els nens són resistents, doncs enviem-los a l'escola, clar.
Jo també sóc de la mateixa opinió, eh? Crec que és millor que vagin a l'escola que no que, sí, que es quedin al carrer, sí, al carrer o a casa seva, perquè jo penso que inclús el perill, dintre de l'escola pot haver unes mesures de seguretat, uns protocols, cosa que a casa seva o al carrer no hi és, no? Perquè la majoria d'ells el que fan és anar-se'n al carrer i ajuntar-se amb altres. I, per tant, mal que mal, dintre del que cap, penso que és millor que estiguin a l'escola, que d'alguna manera estan molt més controlats, no? I penso que tampoc no... L'altra vegada, quan ens van obrir les escoles, tampoc no hi va haver un gran repunt. Jo penso que no va ser tan important, no?
Además, no se puede alargar eternamente esta manera de vivir socialmente. Es que no se puede seguir esto durante años, ¿no?
No.
Eso va a deshacer absolutamente toda la... No sé, la coherència a nivell societat. És que no se puede seguir así.
Les escoles...
Es manifestaven, a França, les mares i els nens es manifestaven perquè no volen la mascareta a col·legi. Cristina.
Claro.
Sí, bueno, a França són molt reacis a la mascareta, sí.
Sí, per això es manifestaven.
És que és horroroso. Llevar esto, te ahogas, és horrible.
L'escola té una funció molt important, que és la formació. tant lectiva com cívica. Els nens han d'aprendre civisme a l'escola. A casa aprendràs civisme familiar, però el civisme l'aprendràs a l'escola.
A veure, l'educació s'ensenya a casa, eh? L'educació, perdona, però s'ensenya a casa.
També.
Jo crec que a l'escola han d'aprendre altres coses que a casa no els hi poden ensenyar.
No, vaja. Però el civisme en general... El civisme
no, però també.
És un conjunt de coses.
Amb la convivència de gent que no és de la teva família. I Espanya està molt mancada d'aquesta formació. La prova la tenim a Madrid, que mira que estaven avisats de les conseqüències de la tempesta, és la tempesta més ben prevista de totes les èpoques, i els han enganxat i infragant-hi. Gran part dels problemes que té Madrid són deguts a la població, perquè si saps que no podràs circular i que es necessitaran cadenes per anar per la Gran Via de Madrid, no surtis a la carretera aquell dia. Doncs pues bueno, perquè s'han quedat tants cotxes embotellats.
Perquè no se n'han recordat. Perquè no se n'han recordat.
Ja feia dies que pisaven,
La mascarilla s'acordat de la mascarilla?
La televisió de la Sònia va tindre, com que no van poder fer el Salva i van allargar un programa, es van estar tota, des del migdia fins a les 2 de la matinada, només Madrid, el tràfic a Madrid, i el problema d'Espanya, que és Madrid.
Escolta una cosa, el meu fill que viatja a l'estranger estava al·lucinat, ¿vale? Perquè allà no li ha passat mai i va a tots els països que hi ha neu, ¿vale? Però per què? Perquè hi ha les màquines que els obren la carretera amb les màquines i poden circular. Clar, quan es va trobar embotellat allà a la M30, es va quedar allà, tots estaven allà embotellats, no podien sortir, no podien fer res, i el meu fill estava emprenyat perquè deia, això és quin país, és perquè quedar-se un cap de setmana tancat perquè no pot sortir per la neu, vull dir,
bé,
no
igualment, igualment recordem que estem en pandèmia i ens hem de quedar tancats.
Ell
en el seu cas que estava treballant, evidentment, però vull dir, la resta de persones... cap de setmana d'anar-te a... No, a veure... Sí, sí, per això dic que, no sé, que s'ho facin mirar, no?, també. I a més, que aquí no estem tan preparats per aquests casos, per aquests fets meteorològics. En altres països estan més habituats, perquè s'hi troben sovint. Aquí no, vull dir, no sé...
Jo crec que cada ajuntament hauria de tenir com a mínim una pala d'aquestes i cuidar-se de les carreteres que afecten el seu terme municipal. No sé, els diaris estrangers al·lucinaven que al segle XXI un país que pertaneix a Europa passin aquestes coses. Vull dir,
home, doncs, perdona, jo no sé de què sorprenen. Passen moltes coses aquí.
No, no, ja ho sé que em passen, perquè aquí cauen quatre gotes i les rodalies ja no funcionen. Clar, o sigui, clar,
a l'AVE, que és el paradigma de la seguretat, fa com quatre dies que no funciona.
Exacto.
Fa tres dies que no funciona, sí, sí, o quatre.
I la gent tirada als aeroports, és que ha sigut un caos, un caos.
Bueno, a França jo també recordo embotellaments magistrals, quan, sí, per exemple, l'autopista de Lyon a Marsella i tal, que és l'espina dorsal, s'atravessa un camió i et provoca embotellaments de 300 quilòmetres, eh? A França, bueno, moltes vegades, clar, ha hagut d'anar a la gendarmeria a rescatar la gent. Està,
eh? A veure, i Lourdes, el teu fill ja ha pogut tornar a casa o no?
No sé res.
No, encara no.
Ell m'ha contestat que està bé, que estigui tranquil·la, però ara que deies allò de la pala, es va anar 4 quilòmetres caminant a veure si trobava algú que li deixés una pala per fer un caminet, saps? Per poder... No hi havia res, ni Carrefour tenia pales, és que res, és una passada. No, no tenia ningú una pala, vull dir, és una cosa...
Curiosa. No hi havia cadenes, ni havia res de res, ni sal als carrers.
Ell va preparat amb tot, eh? El que passa és que hi havia tanta neu que era impossible sortir.
Ell ja porta rodes, rodes d'aquestes per la neu, eh?
Tot,
ja porta rodes. Però va quedar totalment col·lapsat perquè hi havia, la neu li arribava més amunt del genoll.
Sí, o sigui, no, clar, passa.
Sí, sí. No, no, una aventura, una aventura, una aventura.
Una aventura, aventura. Ah, ja, ja. Uh-huh.
Vinga, doncs deixem el temps, deixem la tornada a les escoles, i però continuem parlant de la pandèmia perquè, com bé sabeu, per fi va arribar la vacuna. Doncs que esperàvem tots aquesta vacuna, no? La vacuna va arribar una part, després l'altra part, després no hi havia prou gent per vacunar, després no sé què passava, no ho sé, jo tinc la sensació que aquí s'ha tornat a fer una improvisació com ens tenen habituats a tots aquests mesos. Jo és la meva, sí, és la meva opinió, eh?
Sí, sí. Bueno, pel ritme que es porta, que són, fins ara, ara aquests dos dies es veu que ha quedat tot també suspès, perquè clar, per la qüestió de la neu, però es veu que abans de la neu es vacunaven unes 10.000 persones cada dia, que això, segons les expectatives que ens van vendre els polítics, a 10.000 persones al dia, resulta que estarem vacunats tots d'aquí 3 anys.
Ah, molt bé.
Si fas una regla de 3, no surten. Almenys has de vacunar 20.000 persones cada dia, com a mínim, perquè la cosa es pugui acabar dintre d'aquest any. És que ells diuen, però després tu fas els números i dius, escolta, com ho ha calculat això?
Clar, no, jo penso, Octavi, que això s'arreglarà, perquè de mateixa manera que la vacunació de la grip i altres han funcionat bé, aquí s'ha de rodar. Pensa que la vacuna de Pfizer aquesta és molt complicada de manipular per les condicions de fred. No hi havia neveres. Les neveres es van quedar enganxades als camions que sortien d'Anglaterra. Ara ja arriba la vacuna de Moderna. Aquesta és molt... es pot guardar el frigorífic de casa. Després vindrà la vacuna d'Oxford. Després hi haurà més gent als CAPs que podran vacunar la resta de la població. Ara s'està vacunant.
Ja veurem si hi haurà més gent. Si hi haurà més gent, esperem que hi hagi més gent que sàpiga vacunar, no? No
el que pot haver un caos... Perquè,
això no, d'un dia per l'altre no es aconsegueix. Però
el caos pot ser amb la vacuna doble, perquè quan encara estiguin vacunant a gent per primera vegada, ja s'haurà de vacunar gent que s'havia vacunat prèviament, perquè són dues tongades.
La segona dosi.
Això pot ocasionar problemes logístics. Es triga més, es veu, en prendre la filiació de la gent que en vacunar en si.
Sí, clar, vacunar és un moment, evidentment.
Clar. Llavors, aquí s'han de millorar els sistemes burocràtics. Bueno, i a part, el confinament tampoc ens ajuda, eh?
No, no, clar, això també és veritat. Això també és veritat. I ara la Filomena tampoc ens ha ajudat massa. No, no, tot això s'ha de reconèixer, eh? Que els que governen no m'agradaria estar al seu lloc, eh? però que una mica d'incompetència a vegades sí que hi és. I sobretot
idees... Aquest confinament municipal, quants dies són?
De moment 10. Eren 10 dies, de moment. De fins moment fins al dia 17.
Fins al dia 17.
Però ja en parlarem, eh? Ja en parlarem.
Ja parlarem, sí, i tant que parlarem.
Perquè no acabarà aquí, això. De moment, a vosaltres no us han posat la vacuna, entenc, no, encara?
No.
Clar, no esteu a cap residència, tampoc sou treballadors d'aquestes residències, doncs us toca esperar.
Sí, però tenim una edat ja, tenim una edat dels que diuen que ens hem de vacunar.
Però això que fan, et criden a tu per posar-te-la, com va?
No.
Quan comenci la campanya, de moment se centren en gent de residències i treballadors d'aquestes residències, personal sanitari i de més, i després ja vindran a cridar la gent, suposo. No sé.
Després els futbolistes. Aquest sembla que té carta blanca.
Això és indispensable, sí, és veritat.
Suposo que polítics també, no? Anirà.
Clar.
Polítics.
Els polítics estan molt immunitzats perquè fixeu-vos en la quantitat de polítics a tot el món que han caigut víctima del coronavirus. Anglaterra, Macron, el d'aquí també va estar confinat, el senyor Trump, el Putin no ho sé perquè no se sap, i els de Xina tampoc. Però vaja, molts polítics han estat... Tota la cúpula aquella militar que ens donava instruccions dels virus va caure també. El propi portaveu...
Simón, no?
El doctor Simón també va caure. I el conseller d'aquí també, eh?
Sí, no, Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do. En canvi, la gent de la Jet Set que fa orgies a Madrid, aquests no en cau cap. Deuen estar vacunats.
I els de Llinas tampoc, no? Els del Cap d'Any...
No ho sabem.
Encara no se sap. És massa aviat. Però vaja.
Com que no són famosos, no ho sabem.
Exacte, no ho sabrem.
No sabem ni el nom de tota aquella gent, eh? No sabem ni el nom.
Res.
Ui, ja se'ns en va un famós, Sònia, canviem. Se'ns en va un famós que ens ha donat moltes tardes de glòria, el senyor Trump. Sí.
Ara, que ja canviem de tema, Antoni, doncs.
Ja canviem, ja.
La vacuna ja la tenim.
Vinga, ja tenim la vacuna.
Ja ha canviat.
Vinga, canviem de tema. Com bé deies, Antoni, què explicaves? Vinga, va, parla, que veig que tens ganes de parlar.
Bueno, han passat 4 anys des de que llavors vaig fer un pronòstic que seria un gran president per als Estats Units i dolentíssim per la resta del món. Això s'ha complert amb la resta del món. I el virus serà encarregat de carregar-se el prestigi del senyor Trump. Jo, com veia, ocupar el Parlament...
Home, el virus, tu creus que ha sigut l'encarregat? Jo crec que s'ha guanyat a pols, eh?
No, però fins l'arribada del virus, els Estats Units és un país que mira només l'economia. El resto no els importa. Que l'economia vagi bé, ells. I aleshores els anava fantàstic fins que va arribar el virus. Així de clar. I el virus s'ha emportat el Trump per davant com tantes coses. El que passa que és al·lucinant que un país com els Estats Units puguin passar les coses que han passat. Perquè ells, que han organitzat cops d'estat a tot arreu, s'han carregat presidents, algun president americà ha mort d'una bala perduda que passava per allà i de més, però ara han provat la seva pròpia medicina. Qui ha organitzat l'entrada al Congrés americà? Tampoc ho sabrem mai.
No.
Però que hi havia molt interès en treure's el Trump de sobre, al preu que sigui, segur. I això que falten 8 dies perquè deixi de...
Ara, la diferència de discurs que va fer Trump, no? Primer animant a la gent, gràcies per seguir-lo, tal, no sé què, i després... doncs dient-li que no eren patriotes.
Bueno,
no?
Però, gràcies...
Que se'n anessin cap a casa en pau i dir que aquest home no està bé.
El Trump l'ha votat la meitat de la població. El menys que podia fer aquest home és donar les gràcies als seus votants, cosa que sí que ha fet.
Sí, els votants. Ara, sí, però no per assaltar el Capitoli.
Però tampoc he dit que saltessin el Capitoli, eh?
No, a veure, no. Tampoc ho ha condemnat.
No creo.
Però ho ha condemnat? Ho ha condemnat?
No, qui l'ha condemnat?
Ell ha condemnat l'assalt al Capitoli?
No, però sí, semblava sí, que es quedés espantant.
Ha dit que era una bestiesa. Ha dit que era una bestiesa.
No, perquè tiene que...
Però... Aquest canvi de discurs jo crec que respon a una mica que va agafar por, perquè
sí,
va veure que podia anar a parar a la presó, perquè allà no estan de punyetes amb aquestes
coses. Sí,
i podia anar a la presó i devia dir, tinc de canviar.
Exacte.
El que em fa més por no són aquests assaltants, sinó els 74 milions de nord-americans que l'han votat. Penseu que això és molta gent, és quasi la meitat de la població.
El Partit Republicà el respaldava i el Partit Republicà i el Partit Demòcrata pràcticament empaten sempre amb número de vots. L'elecció als Estats Units es decideix pels compromissaris que es treuen a cada estat.
Sí.
Però amb número de vots, recordo una cosa, la senyora Clinton va treure més vots que Trump les eleccions anteriors i va perdre.
Sí.
Aquesta vegada el Trump deia que treia més vots, deia ell, i ha perdut. perquè cada estat té un número assignat de diputats i l'han anat a votar els estats petits, perdona, els estats petits han anat a votar els demòcrates i se'ls han carregat.
Ahora, no hemos terminado de oír hablar de Trump, ¿eh? Eso no se ha terminado, ¿eh?
No, no, que va, no hem acabat. I més que res, amb una cosa li dono la raó a l'Antoni, i és amb que ha sigut molt negatiu per tot el món, no? Perquè hem de pensar que, a part dels 74 milions de nord-americans que l'han votat, una sèrie de seguidors de tot el món. Penseu que les tècniques del Donald Trump les ha seguit aquell senyor que governa el Brasil, Bolsonaro. Aquestes tècniques han seguit a Hongria, a Polònia, a Itàlia i també, per què no dir-ho, a Espanya. Espanya, o sigui, no me la descuidava, Antoni? I a Espanya també. Penseu que aquestes coses, aquesta mena de política de dir una mentida i repetir-la i repetir-la i repetir-la, una mentida, al final acaba perquè la gent s'ho creu.
Muchos políticos mienten, que es la base de la política para mí,
No, pues claro.
No hace falta ser Trump para mentir, en política.
No, per això et dic que té molts seguidors a tot el món, el Donald Trump, perquè han vist que això funciona, això de dir una mentida.
Però també hem de reconocer que arregló la economia de su país, Es que esto es importantísimo,
Sí.
Bueno, esto es muy importante,
L'única passa
que... Millones de votos los tiene ahí, Los tiene ahí. Ha sido Mira. Capaz de arreglar la economía de su país.
Jo Trump...
Bueno, no sé fins a quin punt, perquè aquest imperi, l'imperi americà, perquè fa uns quants anys, jo me'n recordo que els americans eren els amos del món, pràcticament en tots els camps, a l'econòmic, militar i en tot, no? I ara això s'està derrumbant. Jo penso que l'imperi romà també era això, també eren els amos del món i, mica en mica, entre la incompetència, la corrupció i de més coses, es van enfonsant i això pot passar també perfectament als Estats Units, perquè això que diu la Christine, bueno, jo poso una mica en dubte que hagi arreglat l'economia americana.
Hi ha molta gent... L'ha arreglat. La gent lo reconoce.
Però si ha arreglat molt l'economia americana i ha espatllat tot el món, home, no sé si val la pena.
No ha espatllat tot el món, tampoc ha espatllat tot el món, no hay que exagerar.
Va sortir Trump, bueno, vam fer bueno, nosaltres
un programa. És una manera de dir-ho, home, vull dir, clar.
Sí, però no és... A veure, és un home realment conflictivo per su manera de ser, per su manera de actuar, és un impulsivo, però, no sé, no ha habido guerras, por ejemplo, con él, Y, por ejemplo, el señor Obama, mucho más discreto, era más agresivo Obama. Eso nadie lo dice.
De todas formas, Christine, aquí hicimos un programa.
La historia
lo dirá. Cuando fue elegido Trump, vam fer un programa que vam estar parlant de la idiosincrasia dels Estats Units. Els Estats Units, tens raó, Octavi, era el líder mundial i ha deixat de ser el líder, simplement. Xina... se li està adelantant.
Sí, aquí cuidado con China, també.
Els americans no suporten deixar de ser líders. Jo he treballat amb empreses americanes i ells dignifiquen...
Sí, això sí.
Això. I aleshores,
Trump... sempre ha defendido su país i ell sempre ha protegido su país al màxim. I això la gent lo sabe ahí.
No oblideu mai que Trump, de fet, no pertanyia al Partit Republicà. El Trump ha fet la campanya per compte pròpia. I durant les primàries, als Estats Units, va haver els republicans, de fet, van veure que no guanyaven les eleccions i es van fusionar amb el Trump. Van fer servir el Trump com a cartell als republicans, però el Trump era independent i, en certa forma, ha fet com el Don Quijote. S'ha volgut enfrontar amb tot l'establishment de Washington, amb l'exèrcit...
Ell és així.
I als Estats Units... l'ha seguit amb els ulls tancats perquè els hi ha encantat. Era com el pistoler que entrava a un poblat i es carregava. Ha fet aquest...
Muy paper. Americano, muy americano. Jo sí. Encuentro que para América no estava tan mal,
No, no, era el que querien els americans, el que volien els americans.
Sí.
I aleshores, l'establishment, finalment, és clar, enfrontar-se amb la premsa i la televisió americana és ser suïcida, però enfrontar-se amb Facebook, enfrontar-se amb Microsoft i demés, vamos, és que ser molt valent.
Yo creo que si no se lo cargan, que se lo pueden cargar, si no se lo cargan, volverá a la presidencia.
Bueno, jo diria que ha canviat el discurs perquè no se'l carregui ni marxar a jugar a golf, eh? Però prou feit.
No, és un hombre amenazado, seguro.
Ell diu que vol tornar d'aquí 4 anys, eh?
I precisament... Sí, por eso te digo, si no, no se lo cargan antes...
No tornarà.
Tots aquests moviments judicials, avui s'inicia un tràmit judicial també per treure-se'l de sobre abans del dia 20.
No podran. Dicen que está desequilibrado y tal, pero eso no. No es desequilibrado.
La feina que tindrà els Estats Units és fer oblidar l'entrada al Congrés, que és una vergonya. Quan a un país li entra la gent al Congrés, això és la porta de la dictadura. Quan es trepitja el Congrés, el poder cívic, el poder del poble, desapareix.
Però la democràcia està enferma, Antonio, en el mundo entero.
Sí,
en el mundo entero.
Sí. Quan dèieu allò que no hi ha cap, que tots els polítics menteixen, i penso, sí, l'única que queda que no menteix és la reina d'Anglaterra.
La vella democràcia. No té cap necessitat.
Vinga, parlant de tot això, també la sorpresa o no de l'augment del rebut de la llum i del gas. Molt oportú. Quan fa més fred i tot això.
Eso es una vergüenza, es una vergüenza. Además, ningún comentario en la tele, en los medias, esto es una vergüenza. Y tendríamos que hacer algo, es que somos impotentes frente a eso. Es increíble.
L'empresa líder d'electricitat a Espanya, que es diu Endesa, en realitat el gran propietari és l'estat italià. Entel és l'empresa elèctrica italiana, és la gran accionista d'Endesa. Electricité de France és una empresa estatal. França té el preu de l'energia elèctrica més barat d'Europa.
Oui.
Alemanya, E.ON, tots els grans grups estan controlats pel govern, també. És Espanya que es va privatitzar. Es va privatitzar per interessos.
I Europa, però... què pensa d'això, Europa? Ahí arriba, què piensan? No piensan.
Bueno,
no han dicho nada, tampoco.
És que ningú diu res, no?
No, la privatització
no,
va ser legal.
No
solament ningú diu res, sinó que els polítics, quan es retiren, a través de les portes giratòries, entren. Ningú diu, no sé, el senyor Montilla o el senyor Pepito Blanco, aquell que també era ministre, que ara estan a les... no sé què hi fan allà, perquè resulta que...
Calenten un sillón i...
No solament calenten un silló, sinó que aconsegueixen que les companyies, les grans companyies, aquest any hagin tingut 6.000 milions d'euros de benefici, eh?
Tenemos que aguantar...
I el 23% de les famílies resulta que tenen problemes de subministrament i dificultats per assumir la despesa.
Claro.
Que, vull dir, clar, dius, home, potser només que diuen que només que rebaixessin un 1 o un 2% el benefici es podrien solventar tots aquests problemes que tenen moltes famílies. Però com que resulta que els polítics s'han anat a... No sé si s'han canviat de camisa o què ha passat, però...
Tenemos socialistas, ¿no? Son socialistas, ¿no?
Clar, aquest és el problema.
¿Qué es esto? ¿Qué es?
Clar.
A mi em sembla vergonyós que un servei essencial, com és la llum i com és el gas, que es faci negoci amb això, a mi em sembla vergonyós.
Exacto, es que es muy gordo, no es sé. Muy gordo.
Si escalfessin la cadira, però aconseguissin que els beneficis baixessin una mica i es protegís algunes famílies, doncs, bueno, ja ho podrien donar com a bo. Però és que resulta que escalfen la cadira, però és que, a més, aconsegueixen que els beneficis augmentin. I jo penso que això no és la feina d'un bon socialista, no?
Però fíjate, aquí al pueblo español están dando por todas partes, de todos los lados estamos recibiendo. Es que es increíble.
Sí.
La gent està com... Jo alucino, de verdad alucino,
Mira, segons l'Associació de Consumidors, FACUA, l'Associació de Consumidors, el preu de la llum s'ha disparat un 27% en els primers 7 dies de l'any, només.
Claro, cuando la necesitamos.
O sigui que pensem, no sé, alguna cosa s'hauria de fer al respecte, no?
Però massivament, tot el país.
Els delictes s'han prescrit perquè, que jo sàpiga, es va començar la privatització d'EN, totes les empreses elèctriques, ara fa més, bueno, més de 5 anys i més de 7 i més de 10. I, bueno, pues, aquí està, vull dir, si va haver corrupció amb la privatització, pues mira, sí. Ja, els delictes ja han prescrit. El gas natural era una iniciativa de Duran Farell, que per la seva compte i risc va començar el negoci del gas natural a Espanya. Després va fer l'Enagas i tal, va ser absorbida sempre a Madrid, tot a Madrid. Llavors és una comèdia. Clar, el preu de l'energia elèctrica ara és més car perquè s'ha utilitzat gas. Com que es van tancar les centrals que cremaven altres combustibles per qüestions ecològiques, ara, quan no hi ha suficient amb l'energia nuclear i amb l'energia eòlica, doncs s'ha de cremar gas. Llavors el gas es paga. I aquest és el que justifiquen a l'augment del rebut.
Sí, llavors, sí. És l'oferta i la demanda. Clar, quan hi ha més demanda, puja, clar.
Si no se puede permitir esto, eso es de uso...
Això no...
A nivell fiscal, a nivell de papers, les empreses elèctriques paguin el gas més car que tu a casa. Vull dir, això són negocis.
Jo només
vinga, companys, que hem d'acabar.
Hi ha una estadística que diu que cada any moren 7.000 persones, 100.000 persones, per causes atribuïdes a la pobresa energètica. Això ens hauria de fer pensar una mica, eh?
I tant.
Doncs sí.
A ti sí, tu piensas, però ahí què piensan ahí, arriba de todo? ¿Qué piensan? ¿Que les importa tres pepinos?
A ells, home, clar.
Zapateres es compensa. Octavi.
Quan estem parlant de 60.000 morts per una pandèmia, 7.000 morts no són res, clar.
Exactament.
És igual, no? Sí, home,
companys,
sí,
ho deixem aquí, que ja no tenim més temps. Tornem la setmana vinent, d'acord? Que vagi molt bé. Bona setmana. Adéu.
Adéu a tothom.